Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Hola, bona tarda, amics i amigues de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us parla Ignasi Miranda. Avui l'equip del programa està format per el Mario Ramírez a les vies de so des dels estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona i pel Toni Huguet al control tècnic a la Catedral. Avui és el diumenge quart de Pasqua i també és el dia de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. D'aquest tema parlarem amb el delegat de Pastoral Vocacional de l'Arcabisbat de Barcelona, David Álvarez, després d'escoltar la carta dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard, els patrons de Catalunya. Aquesta setmana celebrem les festes patronals de Catalunya. El dimarts, Sant Jordi, i el dissabte, la Mare Déu de Montserrat. Sant Jordi fou un màrtir molt venerat a l'antigor. Sembla que era un soldat romà de l'Orient que es va fer cristià i morir com a màrtir de Crist en les persecucions del segle III. Des de l'Orient, la devoció a aquest gran màrtir fou anomenat el Magolomàrtir, és a dir, el màrtir per excel·lència, es va estendre cap a l'Occident, on avui continua sent el patró de molts països, entre els quals hi ha Catalunya. La llegenda de Sant Jordi és d'una gran bellesa. Sant Jordi és el cavaller que venç el drac i salva la princesa de les seves urpes. És una llegenda molt emblemàtica que ens recorda com hem de lluitar contra el mal, contra tot allò que fa mal a les persones. Tanmateix, Sant Jordi fou sobretot un cristià convençut de la seva fe en Jesús, que renuncia a tot, fins i tot a la pròpia vida, per ser fidel a l'Evangeli. A Catalunya, la seva festa és també la festa de les roses i dels llibres, expressió de l'estimació que es té a les persones, que obsequiem amb una rosa, i l'estimació també a la cultura, que es manifesta en el regal d'un llibre. Pocs dies després de la festa de Sant Jordi s'escau la de la Mare de Déu de Montserrat. La geografia, la història, els monjos benedictins, els escolans i la pietat del poble cristià han construït la història de Montserrat, que té també la seva llegenda. Aquesta llegenda diu que es tracta d'una imatge que, per motius d'una invasió de la península, es va amagar a una cova de la muntanya, al lloc de l'actual Santa Cova, i que després, quan va ser trobada per un pastor, la llegenda diu que quan volien traslladar-la cap a Manresa, la imatge es va fer molt pesada, que va ser impossible de moure-la del lloc on estava i que és l'actual lloc del santuari i monestir benedictí, i que allà es va quedar fins avui. Els nostres patrons ens han d'ajudar per tal que les arrels cristianes de Catalunya donin molt de fruit, sobretot, com a primer, el fruit de la fe. La primera de les invocacions de la visita espiritual a la Mare Déu de Montserrat, escrita pel bisbe Torres i Bages, demana precisament el do de la fe que valorem i agraïm molt en aquest any de la fe i que estem celebrant, dient això: Verge prodigiosa, tron puríssim on reposar l'eterna saviesa quan vingui al món i en ensenyar el camí de la salvació. Aconseguiu per als vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu plau.
En directe des de la Catedral de Barcelona.
Thank you. Les vocacions, signe d'esperança fonamentada sobre la fe. Aquest és el lema de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions que l'Església celebra avui. Alhora és el títol del missatge del Papa, encara el Papa Benet XVI, difós amb motiu d'aquesta jornada. Tenint en compte que el text es va publicar el 6 d'octubre passat, és Benet XVI encara qui ens l'ha transmès, tot i que naturalment el nou Papa Francesc el fa seu, el recull i també ens el trasllada en un dia com avui, diumenge 4 de Pasqua, també conegut amb el nom de Diumenge del Bon Pastor, i, com dèiem, Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. Ens acompanya en aquesta tarda de diumenge el delegat diocesà de Pastoral Vocacional de Barcelona, David Álvarez, també vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Mossèn David Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Com està la Pastoral Vocacional actualment?
Doncs fent feina, això sí, sempre, sobretot confiant en Déu. Una de les coses importants que no hem de perdre mai és l'esperança, com ens convida el Sant Pare Emèrit Benet XVI, i també doncs en confiar en Déu, no? Això és el fonamental.
Quan hi ha canvi de papa es produeix aquesta situació curiosa, que de vegades un missatge per una jornada fet públic uns mesos abans resulta que l'ha signat el papa anterior. A més, en aquest cas, el papa viu, perquè va ser per la renúncia i és el papa emèrit per nosaltres, clar.
A més, no deixa de ser curiós, perquè ara quan deies la data del 6 d'octubre és el dia de Sant Bru, o sigui, un dia també molt especial pels cartoixos, en aquest sentit també de vida religiosa, i que nosaltres aquí a Barcelona tenim la riquesa de poder comptar amb una comunitat cartoixana, que no n'hi ha moltes tampoc en el món.
Efectivament, en el cas d'Espanya hi ha la de Burgos, la cartuja de Miraflores, aquí tenim aquesta cartoixa de Montalegre, i poques.
Sí.
A més, no sembla que estiguem vivint uns temps forts per a la vida contemplativa radical com és aquesta.
No, és difícil, no? I aquí també el Sant Pare Benet XVI, en aquest sentit, doncs ens ho diu, que justament on es mostra realment la riquesa també de l'Església és en aquest floreixen, no?, diferents vocacions, diferents vides doncs consagrades a Déu i entregades a Déu.
La Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions és un dia de sensibilització perquè tota l'Església pregui especialment per les vocacions al sacerdoci diocesà i a la vida religiosa masculina i femenina. Per tant, és aquest camp vocacional el que es tracta avui, oi?
Exactament. I a més té una peculiaritat que no hi ha cap almoina especial. No es demana cap almoina, sinó que sobretot el que es demana és la pregària intensa per aquestes vocacions, perquè Déu ens concedeixi aquest do i aquesta gran riquesa, no?, d'una vida entregada, d'una vida al servei dels altres, no?
És la primera part de la feina que vostè deia que s'ha de fer i s'està fent des de la Pastoral Vocacional. Que tots, no només els agents de Pastoral Vocacional, sinó tots els cristians preguin per les vocacions.
Sí.
Quan diu vostè que fa feina, clar, és important també acompanyar la pregària d'aquesta feina, i feina vol dir doncs estimular les famílies, que és on poden sortir aquestes vocacions, les escoles, les comunitats cristianes.
Exactament.
Com s'articula tot això en aquests temps tan difícils i on estem tan escassos de vocacions al sacerdoci, especialment?
Doncs mira, en primer lloc, doncs, amb aquest sentit, com et deia, no?, amb la pregària és fonamental i és molt important. Però després també la sensibilització. És aquesta jornada, la gràcia que té és que vol sensibilitzar també les comunitats parroquials, les comunitats religioses, en aquest sentit de no defallir, de viure amb esperança, no? I sobretot també doncs veure que no és feina només dels capellans, no és feina dels religiosos, sinó, com bé deies, també és feina de les famílies, no? De demanar també a Déu doncs el do d'un fill o d'una filla, doncs, que visqui en la vida religiosa, que visqui en la vida sacerdotal, no? Que avui en dia és una miqueta com la por, no? Un fill que et demana doncs anar al seminari, o un fill o filla que et demana doncs entrar en una comunitat religiosa, sempre planteja uns certs dubtes de què passarà amb la seva vida, no? I justament el que vol recordar, en aquest sentit, doncs, el Papa Benet XVI, però que, com bé deies, ho recull també el Papa Francesc, evidentment, no?, perquè és el mateix contingut, doncs, aquesta crida doncs, a descobrir doncs, aquesta gran riquesa, no?, de la vocació, de posar-se en mans de Déu, en el fons, que és en veritat on podem trobar la felicitat més plena.
Ara entrem en el missatge del Papa per aquesta Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, però abans seria bo recordar que, a diferència del dia del seminari, en què sí que es demana una col·laboració pels centres de formació dels preveres diocesans, avui no hi ha cap almoina, però sí que constitueixen d'alguna manera la jornada del dia del seminari i la d'avui un binomi important, complementari, al qual cal afegir el 2 de febrer la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i per la Festa de la Santíssima Trinitat la Jornada Pro Orantibus, que aquest any serà el 12 de maig, concretament.
Realment fan una feina també de sensibilitzar. És important que no deixem de pregar per les vocacions, que no deixem de ser conscients doncs, de la necessitat i l'urgència de sacerdots, de l'urgència de religioses i de religiosos, que o bé en la vida contemplativa o bé en la vida activa, doncs donen la vida per als altres i veient també les necessitats que hi ha al món. No? Moltes ordres religioses que tenim avui en dia, aquí podem recordar doncs, els mercedaris, podem recordar els cartoixos, podem recordar tantes ordres religioses, han nascut davant d'una necessitat també que hi ha hagut a l'Església, a la societat, no? I que avui en dia també continua sent molt necessari, com veiem també.
Benet XVI recorda en el seu missatge, mossèn David Álvarez, el concepte de fidelitat, fonamentant-se en la història sagrada, en la història del poble d'Israel, diu que en aquells moments més difícils, però en tot moment, en qualsevol cas, la fidelitat del Senyor, autèntica força motriu en la història de la salvació, és la que sempre fa vibrar els cors dels homes i de les dones, confirmant-los en l'esperança d'aconseguir un dia la terra promesa. És aquesta fidelitat la que es demana d'una vocació al sacerdoci o a la vida religiosa?
Exactament, i a més, continuant amb el text, doncs ja ens demana també en què consisteix la fidelitat de Déu en la que es pot confiar en ferma esperança, en el seu amor. Realment la fidelitat neix d'aquest amor generós, d'aquest amor total envers Déu i envers els altres. Només des d'aquí es pot entendre la fidelitat. La fidelitat no és un jurament, no és només un compromís, sinó que neix i ha d'arrelar-se sobretot en aquest amor doncs, en Déu i amb els germans.
I Benet XVI s'adreça particularment als joves, ho diu de manera explícita, i els pregunta què seria la vostra vida sense aquest amor. Doncs bé, que es plantegin els joves, aquesta vocació és desitjable.
Sí, no sé quina diòcesi, parlant-ho amb algun company capellà, no sé quina diòcesi es plantejaven moltes vegades amb el tema dels recessos de joves cap als 18 anys, de plantejar, sobretot, què és el que Déu espera de mi, no? La vocació significa això, és, com a mínim, una vegada a la vida poder-te fer aquesta pregunta, aquest interrogant, posar-te en mans de Déu i realment descobrir quin és el sentit de la teva vida, no? Què és el que Déu et demana i què és el que Déu està esperant de tu, no? En aquesta resposta. Sabent que ell és el primer que ens crida i és el primer que ens ve a l'encontre, i que nosaltres, doncs, davant de la presència de Déu, de la seva experiència, hem de respondre, no? I aquí és el que hem intentat també fer amb un recés també de joves, de fer una crida també, o sigui, un recés vocacional, però penso també que treballant amb el delegat de joventut, que per cert també es diu Bru, el 6 d'octubre.
Sí, és veritat, Bruno Bercher, sí senyor.
Doncs aleshores és important que com a mínim als joves els hi puguem donar aquesta proposta i aquesta experiència de tenir una vegada a la vida, no? Als 18 anys, a la confirmació, quan sigui, però una vegada a la vida tot jove s'ha de plantejar quin és el seu futur i quin és el futur que està esperant Déu d'ell.
Per cert, aquest recés vocacional s'ha fet ja?
Ja s'ha fet, sí. Va ser el 10 i 11 de maig. I el
vam... De març, en aquest cas.
De març, sí, perdó. Sí.
No pateixi.
I, bueno, va anar força bé, sí, va anar molt bé amb el contingut. Els nois no es van apuntar, curiosament. Es van apuntar només noies, però potser faltava una pilota, un cap de futbol, també, per als nois.
Exacte, però en aquest cas també sí. Les noies, com a possibles vocacions a la vida religiosa, també...
Exactament.
En aquest cas, segur que hi havia camp interessant de treball allà.
Sí, sí, sí. No, és tot un discerniment, també. En aquest sentit, del que et demana Déu i de veure doncs, això, la vida activa, la vida contemplativa, els nens, els infants, el monestir...
Les vocacions sacerdotals i religioses neixen, diu Benet XVI en el missatge, de l'experiència de l'encontre personal amb Crist, del diàleg sincer i confiat en ell per entrar en la seva voluntat. Aquesta és una qüestió clau. El que passa és que de vegades ens pensem que entrar en la seva voluntat i dialogar amb ell vol dir esperant el silenci una resposta del cel que, clar, humanament no tenim. Déu s'encarna en el món i ens parla a través dels germans i de les situacions personals. De vegades potser ens costa en aquesta mentalitat dominant, secularitzada, distingir això.
El que passa que justament per això també necessitem espais i moments de silenci per poder reflexionar.
També ajuden aquests espais.
Clar, necessitem trobar uns moments. Pensa, Ignasi, que anem amb una vida molt estressant. Tots som presses. No hi ha moment, no hi ha espai per reflexionar, no hi ha espai per coordinar, no hi ha espai fins i tot per plantejar-te qui ets, què fas, cap a on vas, cap a on camines, moltes vegades. Anem a salt de mata, anem ara aquí, ara allà, sí. Sobretot els joves. Jo treballo amb joves allà a la parròquia i la veritat que tenen tantes activitats que si ara han de fer no sé què, que si ara han d'estudiar no sé quantos, que si ara han de fer un Erasmus a no sé on. Vull dir que van omplint el temps i la vida, i a vegades es troben que no acaben de profunditzar qui són i quina relació tenen amb Déu i amb els altres. No? Per això jo aquí crec molt, no? En el sentit de trobar aquests moments forts, de fer una experiència de Déu més profunda, no? I acompanyats també, no? De descobrir què és, per on pot cridar Déu, per on pot estar parlant-nos també des de la seva pròpia vida i des de la seva pròpia experiència. Això, evidentment, cadascú és molt diferent, cadascú és un món, però realment tots som estimats per Déu.
Avui estem parlant amb David Álvarez, delegat diocesà de pastoral vocacional de l'Arquebisbat de Barcelona i també vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. És un sacerdot jove, em sembla que està vostè pels 30 anys, més o menys.
32, sí.
32, doncs felicitats per aquesta experiència també de vocació jove, desenvolupada al seminari fa només uns anys i ara doncs aplicada a la realitat de la pastoral ordinària i vocacional, en aquest cas. És una experiència rica per vostè, al poc temps d'estar al seminari, dedicar-se a la pastoral vocacional.
Sí, no, i tant. Home, després d'haver treballat al seminari també doncs et fa enriquir-te també, no? T'adones de que Déu té històries i té una forma d'actuar que sorprèn. No el pots encabir en cap manual ni en cap teoria, sinó que és tota una experiència.
Tots som una mica, en això de la pastoral vocacional, també sovint homes de poca fe, homes i dones de poca fe, i el papa Benet XVI ens recorda que Déu no abandona mai el seu poble i el sosté suscitant vocacions especials al sacerdoci i a la vida consagrada perquè siguin signes d'esperança per al món. Per tant, no ens en faltaran. El que passa és que ara estem en uns moments, especialment a l'Europa occidental, molt difícils.
Sí, però l'altre dia vam tenir una trobada de delegats de pastoral vocacional de Catalunya i va vindre el Monsenyor Josep Àngel, que és també el delegat de vocacions, de pastoral vocacional de la Conferència Episcopal Espanyola. I aleshores ens parlava que en general a Espanya ha pujat el nombre de vocacions. D'entrades, vocacions sacerdotals, en aquest cas, ens parlàvem.
Sí, sí. Un bon signe d'esperança.
Sí, ara és veritat que a Catalunya, per exemple, aquesta realitat no s'ha donat. No?
Estem més o menys igual que els últims anys, una miqueta per sota d'estudiants seminaristes.
Sí, ens anem mantenint, però no.
No acabem de remuntar cap a
un. No acabem encara de remuntar, això és la realitat que constatem i que vivim també a les nostres diòcesis catalanes.
Hi ha algun treball a la vista que pugui donar fruits? Potser aquí no tenim mai la fórmula perfecta.
No, bueno, la pregària, el testimoni... Ara, justament que parlaves del dia del seminari, va ser interessant que, com a mínim, tots els delegats ens vam posar d'acord en fer com uns vídeos per cada dia de... 30, durant 30 dies per preparar el dia 19 de març, també el dia del seminari, i sortir un testimoni cada dia d'un seminarista, d'un bisbe, d'un capellà, de cada bisbat de Catalunya, i que va ser també un motiu doncs, de que molta gent doncs, pugui veure el seu amic, aquell que coneixen, aquell capellà que tenen confiança. Sí.
Gràcies a les noves tecnologies també això és una gran eina. Sí, hem pogut veure alguns d'aquests vídeos on són interessants els testimonis dels seminaristes, clar.
Sí.
I es veu que són persones normals, que surten de les seves famílies, en alguns casos fins i tot no necessàriament de famílies religioses o catòliques practicants, a vegades surten també de famílies com passa molt avui dia.
És això, no? Que te n'adones que Déu té una forma d'actuar que no el pots encabir en un programa ha de ser així i prou, no? Sinó que la riquesa de Déu i de l'Esperit Sant és molt gran i ens hi hem de confiar, no? I justament això que deies, no? O sigui, els capellans, les monges, els monjos, els religiosos i religioses no surten d'un planeta especial que està per allà voltant i que de sobte arriba amb comptagotes, cau al mig del carrer una monja, sinó que surten doncs, de famílies, surten de la realitat, surten del nostre món, surten de les nostres comunitats, surt de la nostra societat, també. i és un signe doncs, de la presència de Déu, no? Així com un se n'adona que la vocació doncs, s'ha de tenir aquesta experiència de Déu, també és veritat que la vocació, el testimoni d'un vocacionat, és també portar l'experiència de Déu.
I fer pública aquesta vocació és també fer pública una resposta. De resposta també parla Benet XVI en el missatge emotiu de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, que per cert és la 50ª, per tant estem de noces d'or, no, avui? I diu Benet XVI, per exemple, que la resposta a la crida divina per part d'un deixeble de Jesús per dedicar-se al ministeri sacerdotal o a la vida consagrada es manifesta com un dels fruits més madurs de la comunitat cristiana. En altres paraules, en aquelles parròquies on surten vocacions sacerdotals vol dir que hi ha maduresa, ho hem de dir així. I si no n'hi ha, doncs potser hi ha altres virtuts, però falta aquesta maduresa en l'eficàcia vocacional.
No, realment, I qui parla de capellans parla també dels grups i de la vivència de la fe a les comunitats, eh? Quan hi ha escolans, també, quan hi ha joves, quan hi ha catequesi, quan hi ha càritas. Vull dir, una parròquia ja de per si no és només per celebrar l'Eucaristia, però la riquesa de l'Eucaristia ens ha de portar a descobrir que el servei envers Déu i envers els altres és molt ric, no? I que cal involucrar-nos tots en aquesta tasca.
Moltes coses podríem seguir dient, però del missatge mossèn David Álvarez vol comentar alguna cosa més?
Sí, sobretot el que com acaba el Sant Pare, eh? Això que demana benvolguts joves, no tingueu por de seguir-lo i de recórrer amb intrepidesa els exigents camins de la caritat i del compromís generós.
Seguir-lo es refereix a Jesús, evidentment.
Exactament, eh? I així sereu feliços de servir. Sereu testimonis d'aquell goig que el món no pot donar. Sereu flames vives d'un amor infinit i etern. Aprendreu a donar raó de la vostra esperança.
Donar raó de la vostra esperança, paraula de Sant Pau, frase de Sant Pau, a la primera carta de Sant Pere.
Sobretot no tenir por a la crida de Déu, a respondre amb generositat, perquè si realment és cosa de Déu, nosaltres trobarem la nostra felicitat i trobarem la nostra alegria, no?
Les vocacions, signe d'esperança fonamentada en la fe, lema de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. Podem acabar recitant la pregària, si vol vostè mateix, mossèn David Álvarez.
Sí, sobretot, això, no? Sobretot per pregar pels capellans i per pregar per la vida consagrada també. Doncs els qui hi són, ja, també els hem d'encomanar-los en la seva fidelitat, com dèiem abans, i els que doncs, vindran, doncs també encomanar-los perquè descobreixin realment la crida de Déu i el camí que Déu els està demanant. Senyor, us demanem pels nostres germans i germanes que han respost que sí a la vostra crida al sacerdoci, a la vida consagrada i a la missió. Feu que la seva existència es renovi cada dia i esdevinguin evangelis vivents. Senyor misericordiós i sant, seguiu enviant nous treballadors al camp del vostre regne. Ajudeu aquells qui heu cridat a seguir-vos en aquest temps nostre. Feu que, contemplant el vostre rostre, responguin amb alegria a la missió meravellosa que els heu confiat, pel bé del vostre poble i el de tots els pobles. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
És la pregària oficial que la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats ha elaborat per aquesta Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions en l'any de la fe. Per això el lema porta l'esperança fonamentada en la fe, en aquest any de la fe, on hem de reforçar precisament aquesta fe, aquesta confiança en les vocacions que no ens faltaran, que venen de Déu i que es manifesten en el món. Algun últim missatge, mossèn David Álvarez, vinculat al missatge de la litúrgia de la paraula d'avui, diumenge del Bon Pastor, on Jesús, ho sentirem de l'Evangeli de Joan, ens diu: jo sóc el bon pastor, us conec, sou les meves ovelles.
Exactament, deixem-nos acaronar per la presència de Déu. Déu es fa més present del que nosaltres som capaços d'imaginar-nos-ho.
Gràcies, mossèn David Álvarez, delegat de Pastoral Vocacional de l'Arquebisbat de Barcelona. Recordem que les delegacions de Pastoral Vocacional de Catalunya també treballen conjuntament amb iniciatives com ara la cadena de pregària per les vocacions al novembre, molt interessant també, la campanya del Dia del Seminari, naturalment, i la d'aquesta Jornada per les Vocacions. Bon diumenge, bona Pasqua. Gràcies, i fins una propera ocasió.
Igualment.
Adéu-siau. Avui hem conversat amb un sacerdot jove, mossèn David Álvarez. Ara us deixem amb l'Eucaristia, amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat. En aquest programa avui és el Dia del Senyor. Acompanyarà els comentaris Jaume Galobart. Adéu-siau.
Bona tarda des de la Catedral de Barcelona. Us saludem aquí a la catedral Antoni Huguet, que procurarà que la veu us arribi bé a tots vosaltres. El control central de Ràdio Estel i Ràdio Principat, en Mario Rodríguez, i jo, Jaume Galobar, intentaré comunicar-vos la celebració d'aquesta Eucaristia des de la catedral de Barcelona. Avui, quart diumenge de Pasqua, també Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, un dia instaurat per Pau VI. Escoltarem avui a l'Evangeli el Bon Pastor, també se l'anomena avui Diumenge del Bon Pastor. Ens presidirà aquesta Eucaristia Josep Maria Turull, canonge de la catedral i rector del seminari. En David Montserrat és qui ens dirigirà els cants i ens acompanyarà a l'orgue Josep Maria Escalona. Ens disposem, com sempre, a celebrar l'Eucaristia del diumenge. El diumenge, aquest dia que ens ve, els cristians, des de la resurrecció de Jesús. Des d'aleshores, és la nostra festa. És el dia de goig i el dia de lloança que els nostres cors es disposen cap a Déu que ens escolta. Amb aquesta disposició, doncs, comencem l'Eucaristia escoltant i cantant el cant d'entrada.
En nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, que la gràcia i la pau de nostre Senyor Jesucrist, el Bon Pastor, siguin amb tots vosaltres. Benvinguts. Benvinguts a celebrar aquesta Eucaristia aquí, a la Catedral de Barcelona, i mitjançant les ones de Ràdio Estel i Ràdio Principat a tots els racons de la nostra geografia catalana. Estem en temps de Pasqua, estem en temps de resurrecció, i l'Església ens convida avui a fixar la nostra mirada en Jesucrist i a veure-hi en ell el bon pastor que dona la vida per les ovelles. És per això que avui celebrem en tota l'Església la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, i tota aquesta nostra Eucaristia, d'una manera especial, volem pregar per totes elles, fent un esment especial als que se senten cridats, vocacionats al ministeri ordenat i a la vida religiosa. Jesucrist, el bon pastor, ens dona la vida a nosaltres, les seves ovelles, i nosaltres l'hem poguda fer nostra ja pel baptisme. Per això ara, amb l'aigua beneïda, serem espargits recordant aquest baptisme, recordant aquest moment en què vam començar a participar de la vida que ens ha donat el bon pastor en la creu i en la resurrecció.
Com és propi en aquest temps de Pasqua, en aquest moment de la celebració i a l'aspersió de l'aigua que ens recorda el fet de ser batejats, com ha dit mossèn Josep Maria Turull, el fet de començar la nostra vida cristiana fruit de la resurrecció de Jesús. En aquest moment, el mossèn passa pel mig del poble reunit en aquesta catedral de Barcelona, fent aquesta aspersió mentre cantem un sol baptisme, un sol Senyor.
I tots a conservar la unitat de l'esperit en el vincle de la pau. Cantem i proclamem un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare. I tots a formar un sol cos en un sol esperit, cantem i proclamem un sol Senyor, una sola.
Que Déu Totpoderós ens purifiqui del pecat i per la celebració d'aquesta Eucaristia ens faci dignes de participar de la taula del seu regne pels segles dels segles. Glòria a Déu a dalt del cel. Preguem. Déu omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre regne i feu que la feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la fortalesa del seu pastor. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Comencem ara escoltant les lectures. La primera és dels Fets dels Apòstols. Pau i Bernabé arriben a Antioquia i, en veure que no són ben rebuts pels jueus, en un gran sentit de missió, es dirigeixen als no jueus. D'aquesta manera, la bona nova de Jesús trenca totes les fronteres.
En aquells dies, Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Perga i arribaren a Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la sinagoga i s'assegueren. Quan ja es dispersava la gent reunida a la sinagoga, molts dels jueus i dels prosèlits seguiren Pau i Bernabé. Ells els parlaven mirant de persuadir-los que es mantinguessin fidels a la gràcia de Déu. El dissabte vinent, gairebé tota la ciutat es reuní per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren aquella multitud, s'engelosiren tant que es posaren a impugnar amb paraules injurioses tot el que deia Pau. Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia: era el nostre deure anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu. Però ja que vosaltres no la voleu rebre i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Així ens ho té ordenat el Senyor. T'he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins als límits de la terra. Quan sentiren això, els qui no eren jueus se n'alegraren i lloaven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es convertiren a la fe. La paraula del Senyor s'escampava per tota la regió, però els jueus instigaren les dones devotes més distingides i els principals de la ciutat a promoure una persecució contra Pau i Bernabé fins que els expulsaren del seu territori. Ells, en senyal de protesta, s'expulsaren els peus sobre els qui els feia marxar i se n'anaren a Iconi. Els convertits de nou vivien feliços, plens d'alegria i de l'Esperit Sant. Paraula de Déu.
Us lluem, Senyor.
Escoltarem ara el Salm 99. La resposta és: som el seu poble
del Salm,
i el ramat que ell pastura.
Som el seu poble i el ramat que ell pastura.
Som el seu poble i el ramat que ell pastura.
Tots.
Som el seu poble. Aclameu el Senyor arreu de la terra. Doneu culte al Senyor amb cants de festa. Entreu davant d'ell amb crits d'alegria. Som el seu poble. Coneixeu que el Senyor és Déu, que és el nostre creador i que som seus. Som el poble i el ramat que ell pastura. Som el seu poble. De bo el Senyor, perdut eternament el seu amor, és fidel pels segles i segles. Som el seu poble i el ramat que ell pastura.
Escoltarem ara la segona lectura. És del llibre de l'Apocalipsi de Sant Joan, un llibre adient en el temps de Pasqua, ple d'una gran simbologia que ens crida a tots a viure amb esperança. Escoltem-lo, doncs, amb tota l'atenció.
Lectura del llibre de l'Apocalipsi. Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar. Era gent de tota nacionalitat, de totes les races, pobles i llengues. S'estaven drets davant el tron i davant de l'anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans. Un dels ancians digué: aquests són els que venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'anyell i els han quedat blancs. Per això estan davant del tron de Déu. Doneu-li culte nit i dia dins el seu santuari. El qui seu en el tron els protegirà amb la seva presència. Mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats al sol ni a la calor, perquè l'anyell que està en el tron els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l'aigua de la vida. Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls. Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.
Pel cant de l'Al·leluia ens disposem a escoltar l'Evangeli. És l'Evangeli de Joan, emmarcat en la paràbola del bon pastor.
Jo sóc el bon pastor, diu el Senyor. Jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi.
Alleluia, alleluia, alleluia.
El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan.
En aquell temps, Jesús digué: les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna. No es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som un.
Paraula del Senyor.
En aquest diumenge del Bon Pastor, d'enguany, no puc no pensar en el Papa Francesc. I un dirà per què. Doncs almenys per dos motius. Primer, si recordeu un detall que han destacat molt, el Papa Francesc ha volgut seguir portant la creu pectoral que portava quan era arquebisbe de Buenos Aires. I en aquesta creu de plata hi ha, precisament, la imatge del bon pastor que es carrega l'ovella perduda a les espatlles i està envoltat de totes les ovelles. És bonic, és significatiu que el bisbe de Roma, en qui conflueix la comunió de tota l'Església, vulgui que es vegi que ell actua com a bon pastor, a imatge del bon pastor. És un signe, també, per a tots els qui d'alguna manera o altra són pastors en l'Església, bisbes, preveres, i també per a tots aquells que s'hi preparen en els seminaris majors, el seminari menor, aquí fent d'escolà en tenim un, que hi està precisament perquè la crida, la vocació de Déu, no té edat, pot aparèixer en qualsevol moment, o ben d'hora, o a vegades bastant tard també. És bo recordar-ho precisament quan demà els bisbes de Catalunya, els pastors de les 10 diòcesis de les províncies eclesiàstiques de Barcelona i de Tarragona, han convocat tots els preveres i diaques de Catalunya a Poblet amb una trobada amb motiu de l'any de la fe. De ben segur que serà un moment significatiu per recordar-nos que tots, si som pastors, ho som per ser-ho com ho és el bon pastor, com ho és Jesucrist. I aquí ve l'altra cosa que avui, en aquest diumenge del bon pastor, em feia pensar, em fa pensar, en el Papa Francesc. Si recordeu, en una de les primeres homilies que va fer, va dir que volia pastors que fessin olor d'ovella. Pastors que fessin olor d'ovella. Pastors que, com els pastors d'ovelles, fan olor d'ovella perquè estan amb les ovelles, estan molt a prop de les ovelles. No les dirigeixen per control remoto, com qui fa un videojoc, sinó que van al davant, estan al mig. Per això fan olor d'ovelles. I en això ho deia, evidentment, pensant en Jesucrist. Ell és qui fa més olor d'ovella, el bon pastor, amb majúscules i subratllat, és qui fa més olor d'ovella. No perquè no s'hagi dutxat, sinó perquè ell, el bon pastor, és l'anyell. Així ens l'ha presentat el llibre de l'Apocalipsi. Ell és l'anyell que és davant del tron. L'anyell degollat perquè ha donat tota la seva vida. Perquè és l'anyell, pot ser el bon pastor. Perquè és l'anyell degollat, és el pastor que dona la vida per les seves ovelles. Perquè és l'anyell que ha esdevingut el bon pastor, les seves ovelles el reconeixen, reconeixen la seva veu. Perquè és l'anyell, ell reconeix la veu de les seves ovelles. A aquest estil també estem cridats tots els que tenim un encàrrec pastoral, un encàrrec de pastor en l'Església. Està ben a prop de les ovelles, a fer olor d'ovelles, perquè no les dirigim des d'un pedestal o per control remoto, sinó precisament estan al mig, estan amb elles, anant al davant. I no ens sap greu fer olor d'ovelles, perquè estem al servei d'elles. I hem estat, i hem de ser ovelles. No serà mai un bon pastor qui no hagi estat mai i no se senti sempre una bona ovella. Jesucrist, com dèiem, és el bon pastor i és qui més olor d'ovella fa perquè és l'anyell mateix. Per tant, els pastors, en la mesura que ens reconeguem com ovelles de Jesucrist i no ens en faci vergonya ni por, serem i podrem esdevenir de debò bons pastors, a imatge de Jesucrist. Avui, doncs, en aquesta jornada de pregària per les vocacions, preguem-hi. Preguem-hi avui, preguem-hi al llarg de tota aquesta setmana, perquè tots aquells qui han estat cridats, tots aquells a qui Déu ha adreçat la paraula perquè el segueixin com a bon pastor, reconeguin aquesta veu i la segueixin sense por, segurs que en aquest seguiment hi trobaran la joia més gran.
Acabem d'escoltar l'homilia de mossèn Josep Maria Turull des de la Catedral de Barcelona. Amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat, mossèn Josep Maria Turull ens ha parlat de la imatge del bon pastor i ha fet referència al Papa Francesc, justament perquè ha dit que el Papa Francesc porta la creu pectoral on hi ha el bon pastor i les seves ovelles. I segon, perquè el Papa Francesc en una homilia va dir i va fer deixar molt clar que calia que els pastors, és a dir, qui va endavant en una tasca pastoral, fessin olor d'ovella, com Jesucrist, l'anyell degollat que dona la vida per les ovelles.
Coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles. Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat no pas creat de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel, i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i se'n puja al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola església, santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Germanes i germans, alcem els nostres ulls a Crist, pastor de les nostres ànimes, i posem en les seves mans, amb tota confiança, les necessitats de totes les seves ovelles.
Perquè els bisbes, els preveres i els diaques pasturin santament els pobles que tenen encomanats, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè la pau que Jesucrist donà als deixebles arreli vigorosament en el nostre món i s'allunyin de les nacions els odis i les guerres, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè els malalts, els pobres i tots els que sofreixen trobin en Crist ressuscitat llum i esperança, preguem al Senyor. Perquè Déu vesi en les famílies cristianes l'esperit de pietat i de renúncia a la mundanitat, per tal que germinin abundosament vocacions al ministeri eclesial. Preguem al Senyor.
O Déu, font de la joia i de la pau, escolteu les nostres pregàries i sosteniu-nos amb la força del vostre esperit, per tal que mai no ens separem del nostre pastor que ens condueix als pasturatges de la vida eterna i viu i regna, immortal i gloriós, pels segles dels segles.
Amén.
Havent escoltat aquesta primera part de la celebració de l'Eucaristia, la paraula de Déu, ens disposem ara a alimentar-nos del cos i la sang del Crist. En aquest moment es comença a parar la taula de l'altar per poder celebrar aquesta Eucaristia. Que el nostre cor es disposi igualment com s'ha disposat a escoltar la paraula de Déu per ser alimentats per aquest Déu que s'ha donat en el seu Fill, per aquest Fill que ha mort per tots nosaltres i ha esdevingut per nosaltres aquell que ens guia, aquell que ens aconsella, aquell que ens fa viure, aquell que ens ha donat la vida definitiva més enllà de la mort. Ara, en aquest moment, disposem el cor per viure amb fe aquest moment de la celebració de l'Eucaristia.
Ara que ens disposem a oferir el sacrifici de l'Església, pregueu, germanes i germans, Déu Pare Omnipotent. Senyor, concediu-nos l'alegria inestroncable que prové dels misteris pasquals, que l'actualització contínua de la nostra redempció esdevingui, per a nosaltres, causa de goig etern. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
Els elevem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, que sempre, Senyor, us lluem, però més que mai en aquest temps, que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Ell no deixa mai d'oferir-se per nosaltres i de ser el nostre advocat davant vostre. Fou immolat i no morirà mai més. Fou mort, però viu eternament. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria tot dient. Realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa,
i dient i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partir i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe.
Anunciem la vostra mort. Confessem la vostra resurrecció. Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim, en aquesta acció de gràcies, el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els màrtirs i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Lluís i el bisbe auxiliar Sebastià, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència, en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.
Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
Amén. Seguint Jesucrist, el nostre bon pastor, tal com ell ens va ensenyar, vos hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permetem que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i, per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació.
mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
O vostre espíritu.
En l'esperit del Crist ressuscitat, doneu-vos la pau.
Amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat, rebeu de cor la pau del Crist ressuscitat que ens arriba des d'aquesta celebració de l'Eucaristia i us transmetem de tot cor.
Mireu l'anyell de Déu. Mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
Ara, quan el sol comença a declinar, quan el capvespre ja és aquí, i pels vitralls de la catedral de Barcelona arriba simplement una llum tènua. Som convidats, sigueu on sigueu, a participar d'aquesta comunió, ni que sigui espiritualment. Que el vostre cor s'ompli de joia. Que la vostra pau amari cada un dels racons de la vostra vida i que el Crist sigui amb vosaltres. S'acaba ja la processó dels qui van a rebre la comunió aquí a la catedral. Des dels nostres llocs podem fer nostra la pregària del cardenal Newman. Com si ens asseguéssim a prop del bon pastor, gosem dir-li: Senyor Jesús, ensenya'm a seure als teus peus i escoltar la teva paraula. Dóna'm l'autèntica saviesa, la que cerca la teva voluntat mitjançant la pregària, mitjançant la meditació, amb el contacte directe amb tu. Ensenya'm a trobar la teva saviesa, no pas amb lectures i raonaments mentals únicament. Concedeix-me la gràcia de saber distingir la teva veu de la veu dels estranys. Concedeix-me la gràcia de deixar-me guiar per la teva veu, de cercar-la en primer lloc com a realitat superior a mi. Respon-me per mitjà de la consciència. Quan et lloo, quan t'adoro i confio en tu i la teva grandesa, que arriba molt més enllà de tot allò que jo puc entendre. Que aquesta pregària del cardenal Newman ens faci trobar la nostra petita o gran vocació de la vida. Ara que potser estem malalts, ara que potser som grans, que potser retornem d'un bon diumenge a casa, que sapiguem escoltar tots la seva veu enmig de tantes veus.
Senyor, vetlleu com a bon pastor sobre el vostre poble i conduïu a les parades eternes les ovelles redimides amb la sang del vostre fill, que viu i regna pels segles dels segles.
Amén. Germans i germanes, aquesta setmana celebrarem la festivitat dels patrons de Catalunya. Dimarts, dia 23, serà la solemnitat de Sant Jordi. A 6:45 de la tarda hi haurà el cant de vespres i a les 7 se celebrarà la missa conventual. En acabar la missa, es farà la visita a l'altar del Sant. Dissabte, dia 27, serà la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat. A 9:45 del matí tindrà lloc el cant de laudes i a les 10 se celebrarà la missa conventual, seguida de la visita a l'altar de la Mare de Déu. Tingueu en compte també que dijous, dia 25, a 8:15 del vespre, hi haurà l'habitual catequesi sobre el credo. Aquesta vegada tindrà com a tema Crec en la resurrecció de la carn i anirà a càrrec de mossèn Sergi Gordo, canonge d'aquesta seu. Tots hi sou convidats.
Com veieu, doncs, una setmana on l'alegria de la Pasqua es veu encara més reforçada amb la celebració dels nostres patrons. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Germans, aneu-vos-en en pau.
Cant de sortida número 7, Regina Celi.
Regina Celi,
amb aquest cant pasqual a la Mare de Déu acabem aquesta celebració de l'Eucaristia avui, quart diumenge de Pasqua. Fins diumenge que ve. Hem parlat, hem estat aquí, Antoni Huguet, amb els serveis tècnics i el control de la veu, els estudis centrals de Ràdio Estel i Ràdio Principat, Mario Ramírez. Us ha parlat amb molt de goig Jaume Galobar. Adéu-siau i que tingueu molt bona setmana.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que us hem ofert en directe des de la Catedral de Barcelona.